Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Nosaltres som Ràdio Moderna?
Jo què sé, supose, però el que crec que sí és que hacemos bien bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada de 12 a 2 protagonistes a Ràdio Vila-real. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2, la freqüència modulada, 12.2 minuts. Salutacions de Sheila Hill, una jornada més, aquesta de dijous, 22 d'agost. Fent-los companyia, com sempre, fins les dues, amb molts convidats. De seguida els repassem i presentem. I abans de presentar-los, anem a fer aquest apunt meteorològic. Sembla que ahir al mes de vesprada sí una miqueta, si es va complir aquesta probabilitat de pluja, aquesta opció de pluja es va efectuar, i la situació avui, doncs, més tranquil·la, ja ho podem veure. Els termòmetres entre els 20 de mínima, els 29 de màxima, núvols, algun que altre, pot haver fins les 6 de la vesprada, a partir d'ahir ja cels clars. Veiem les màximes que es mantenen més o menys, les mínimes una miqueta a la baixa i també baixaran de cara a la resta de dies, però un parell de graus, res significatiu. Així que sembla que la resta de setmana es presenta molt semblant a aquesta jornada d'avui. Algun núvol pot aparèixer, però en general lluirà el sol i no hi haurà precipitacions. Això almenys fins a inici de setmana, ja que segons es manté aquesta previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, tant dilluns com ara, ja especialment dimarts, podrien haver precipitacions amb un percentatge que supera el 50%. Però ho anirem comentant i ho anirem xerrant. I ara sí, anem a repassar els convidats que tindrem durant aquestes dues horetes de programa. Per exemple, parlarem del sector primari, perquè ha convocat una vaga per als dies 18 i 19 de setembre. Una de les entitats implicades és l'Agrupació d'Agricultors, l'Associació d'Agricultors de Nules. I ens parlarà d'aquesta convocatòria el president de l'entitat, Pepe Montagut. Es donarà detalls dels motius pels quals es fa, la gent que està implicada i que demanen. Doncs bé, amb ell estarem, perquè tot i que està començant ara aquesta convocatòria, la difusió, ja s'han sumat moltes institucions, molts organismes d'arreu del país, no només de Terres Valencianes, que també, així que ens donarà els detalls Pepe Montagut. Però avui també parlem d'inici de curs, en aquest cas l'inici de curs de l'Escola Municipal de Teatre. L'inici real serà el 2 d'octubre, però enguany hi ha hagut una modificació respecte la fase prèvia a aquestes inscripcions i matriculació, així que ens ho contarà el responsable d'aquesta escola de la EMTAC, Sergio Heredia. Les inscripcions o les preinscripcions començaran el 1 de setembre, així que no volíem deixar passar, no, aquesta oportunitat abans de que la gent comenci a pensar en festes per a valorar si volen convertir-se en actors amb intenció amateur o amb intenció professional, però que sàpiguen, no, que està aquesta escola des de l'any 2012 funcionant també així a Vila-real. I un dijous més ens anirem de viatge. Paco Arrufat, des d'Escapa, serà l'encarregat de donar-nos alguna proposta. A hores d'ara encara no sabem quina és, misteri, com sempre fa ell, que sempre dona alguna pista a l'inici de la secció. Doncs bé, també estarem amb ell a la segona part del programa per a recórrer el món, encara que siga des de la cadira, però la imaginació ens pot portar a qualsevol punt. I tancarem el nostre programa d'avui també amb una convidada que tenim cada setmana, amb la directora d'internacionalització, Maria Dolores Parra. Mari Parra ens donarà xifres avui d'exportació. Aquest balanç fins al mes de juny continua augmentant en general, hi ha algun sector que no ho fa. Aquest volum d'exportacions ens parlarà de quins són els principals mercats de destí de les mercaderies valencianes, quins són els sectors que més tiren i també alguna de les problemàtiques i també alguna de les accions que tenen previstes d'ací a final d'any per a intentar que aquesta xifra d'exportacions continuï en augment. Doncs bé, aquests els convidats, també repàs per l'actualitat provincial i local, això serà a partir de la 1:05 i ara repassats els continguts, també hem vist quin és l'apunt meteorològic, és moment de saber què passa i què es mou a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
I anem a destacar un que està generant moltes etiquetes i que sembla era una realitat que ha passat una miqueta de puntetes, tot i que fa ja un temps que s'està produint. Amazones en llama, Amazonia, són alguna d'aquestes etiquetes que parlen de la situació que està vivint aquesta zona verda, que és de pulmó. No sabem si hi ha tant pulmó de Brasil, els mitjans de diverses parts del món han informat dels incendis a l'Amazones. Entre ells han fet ressò de New York Times, la CNN, Le Monde, La Nación i Al Jazeera. Aquesta és la situació, imatges inclús de ciutats amb un núvol que prové de les flames dels diferents incendis. Una xifra que colpia la veritat de la quantitat d'incendis que s'han produït durant els últims mesos en aquesta selva, no, en aquest bosc, i com dèiem, no, mitjans d'arreu del món s'han fet ressò i sota aquesta etiqueta hi ha comentaris de mitjans internacionals. Així que diuen l'incendi a l'Amazones ha fet que molta gent es pregunte per les diferències respecte al que va esdevindre quan les flames van afectar a la catedral de Notre Dame. Sembra que doncs, es diu que per què no s'ha despertat tant d'interès per aquesta situació ni hi ha tanta gent disposada a tirar una maneta, no? Segurament. Doncs bé, almenys ara ja s'està parlant d'aquesta situació i esperem que això permetisca que s'ature o que es fiquen els mitjans i els recursos necessaris per a no perdre, no, aquest pulmó. Diuen portat de 7 dies cremant-se enmig de la indiferència mundial. Així que és important no perdre aquesta zona i també s'acompanya de la imatge de satèl·lit amb els diferents focus que han hagut durant els últims mesos en els quals s'ha produït doncs, aquests focs. Aquesta és una de les temàtiques preocupants, important parlar-ho en aquesta jornada, però hi ha més en aquest cas Mercato. És aquesta la situació, es parla respecte també als moviments dins del futbol, especialment de Gerard Moreno, és un dels originaris, no, d'aquesta etiqueta del Mercato. Així que a aquest Twitter li estan responent perquè ha ficat aquest aquest fil de Mercato. Així que veurem, no?, els moviments i la gent, també respecte a la situació de Neymar, el Culebrón, el Madrid, que diuen que no ha fet cap oferta oficial ni real per ell. Doncs bé, també una miqueta del show que s'està vivint en el mercat amb alguns jugadors, doncs d'això es parla. Més assumptes, Taqui Horna és altre dels temes tendència. El rastre de l'arxiu espanyol de Cati Horna s'ha perdut o es va perdre en 1939 de camí a Holanda. Ara, 80 anys després, els negatius amb mig miler de fotos inèdites de la Guerra Civil han estat topetats dins d'unes caixes de la CNT a Amsterdam. Doncs bé, aquesta és una de les informacions que apareix al diari Avui. Gent que no coneixia Cati Horna, doncs ha fet que aquesta tendència genere interès, inquietud i que doncs es busque respecte a l'obra d'aquesta historiadora de l'art. Com dèiem, s'han topetat aquests 500 negatius amb imatges de la Guerra Civil, de la rereguarda anarquista, de la vida quotidiana a la població. Doncs bé, aquesta és una altra de les notícies també per a no oblidar el passat i saber com era la vida també en imatges en aquesta època tan convulsa. Més assumptes, també es parla d'una mort, en aquest cas la de l'entrenador Adolfo Pulgar. És una informació, per exemple, des del Real Oviedo es llançava un missatge de condol cap a la seva família, els seus propers, i també, per exemple, des de l'Sporting doncs, es fa una imatge, no?, un recordatori a la seva memòria. Doncs, aquest és un dels assumptes també dels que es parla avui, però en tenim altres noms més referent a futbol, en declaracions de Lopetegui. Ja le dije a la cara a Roque Mesa personalmente la idea deportiva del cuerpo técnico y me consta que también el club. Doncs bé, sembla que també aquestes declaracions de Lopetegui estan alçant ara una miqueta de polèmica de l'entrenador del Sevilla després d'aquestes declaracions de Roque Mesa i Lopetegui, que no ha volgut deixar l'oportunitat. Doncs bé, les declaracions creuades que també estan sent a hores d'ara tendència. Continua a parlar-se de l'Open Arms, en aquest cas Belarra contra les amenaces del govern. Cava Open Arms, no es pot criminalitzar la solidaritat. Aquest és el titular que ha donat la portaveu adjunta de Unidas Podemos. En aquest cas és un dels titulars que llegien de Ion Belarra, que ha qualificat d'errada criminal i d'error criminalitzar a les ONGs en relació a l'advertència de la vicepresidenta del govern, de Carmen Calvo, respecte a les possibles sancions a l'Open Arms per realitzar rescats al Mediterrani sense tenir l'autorització adient per aquesta tasca. Doncs diuen això, no?, en declaracions també que ha replegat Europa Press d'una entrevista a Radio Nacional d'Espanya, que els sembla un error criminalitzar la solidaritat en general. Doncs bé, perdó, aquesta és una altra de les temàtiques que topetem, però més noms polítics, en aquest cas en debuts a una entrevista que ha fet o ha concedit Manuel Valls a El Mundo. Malú i su amigo político no estan invitados a mi boda. Doncs destaquen això. Suposem que alguna que altra cosa més interessant ha dit, però òbviament en tot el que sigui aixina suqueteo, doncs ompli més i fa que la gent entre i sí que declaren això de la seva entrevista. Malú i su amigo político, suposem en referència a Albert Rivera, que no estan convidats a la seva boda. Tampoc sabem si els haguera convidat a Grenat o no, però bé. El New York Times també és tendència. Es parla de la història del capitalisme estadounidenc, que és, com dèiem, un reportatge que ha publicat també respecte a la situació i la vida dels esclaus a les plantacions. Així que és també un dels temes que s'està parlant avui. El New York Times en diuen en problemes. Analitzar los males de la esclavitud és atacar el sueño americano. Doncs bé, aquesta és una de les temàtiques, ja que el diari New York ha publicat un projecte anomenat 1619 que cerca contar la verdadera història de l'esclavitud als Estats Units i les conseqüències encara molt importants que afecten a tota la comunitat afroamericana i que se'n deriven d'aquesta època. Doncs molt polèmic, però igual necessari, no?, que també es ficarà una miqueta de llum al respecte. I ja Per últim, parlem de Cuca Gamarra. Es parla en clau política també i en declaracions que ha fet en una entrevista a la cadena SER. Sánchez ya ha elegido a sus socios y han llegado a acuerdos en ayuntamientos y comunidades autónomas y ahora busca a quien echar las culpas de la repetición electoral. Doncs n'han destacat això, per exemple, d'aquesta diputada del Partit Popular per la Rioja i vicesecretària de Política Social dels Populars. Doncs també es desprenen aquestes declaracions de la seva entrevista. Doncs jo crec que més o menys fins així, una miqueta variat avui, aquesta situació a l'Amazones és una de les fonamentals, també els moviments dins del mercat futbolístic i alguna coseta també respecte a l'Open Arms i política. Doncs repassats aquests temes, una xicoteta pausa, de seguida notícies curioses.
T'agrada pintar? Vols guanyar 500 euros en un sol matí? El dissabte 31 d'agost torna la quarta edició del concurs de pintura ràpida organitzat per la Fundació Caixa Rural Vila-real. Informa d'inscriu-te a www.fundaciocaixarural.org.
En Sport 2 liquidan las rebajas. Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol. Y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales. Y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores, camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chandras a 50. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, calle Solares y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
El sábado 31 de agosto llega a Villarreal la segunda marcha inclusiva Holy Colors. Música, animación, sorteos, regalos y fiesta final con DJs. Para niños, adultos, personas con y sin discapacidad y también apta para perros. Inscríbete en urbanrunningcastellón.com y en la Tegua Fauna, calle Pintor Gumbau número 11 de Villarreal. Más información en las redes sociales de la asociación Conquistando Escalones.
Aquesta temporada no t'ho penses. Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Enguany de nou al Centre de Tecnificació Esportiva. Unes instal·lacions on oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.tvvila-real.com o de forma presencial a partir del 9 de setembre al Centre de Tecnificació Esportiva de 5:30 a 7:30 dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobrís el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Vila-real. T'apuntes?
Escola d'adults Antiga Panderola.
Puja't al tren.
En la segona planta de la Biblioteca Municipal.
Atrévete a venir.
Alcança tu meta.
Mai és tard.
Matricula't de dilluns a dijous, de matí i vesprada, o divendres de matí.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'adults Antiga Panderola.
En septiembre nace un concepto inteligente en Gimnasio Asfit. Juntamos el asesoramiento nutricional con la variedad de clases de cross-training para todas las edades y objetivos. Además, Asfit inaugura su nuevo club de fútbol, captación de niños, prebenjamines y cadetes. Infórmate ya. Llama al 646 28 40 65 o pásate por el centro deportivo Asfit Villarreal, al lado de Grúas Tomás.
Vivanta Villarreal, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, atención y cercanía con nuestros pacientes. Y apostando por la innovación, incorporando el nuevo escáner dental 3D, que aumenta la calidad del diagnóstico a través de la imagen tridimensional y permite realizar un tratamiento más eficaz. Ven a vernos. Clínica Vivanta Villarreal. 964 50 67 45. Abierto también en agosto.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
Llegan las fiestas y con ellas nuestra tradicional Noche de Chulla. En Carnicería Juan Bou encontrarás el cordero a cuartos o medios a tan solo 9,98 euros. Además, prueba nuestras deliciosas longanizas caseras. Y no te olvides de nuestro servicio a domicilio. Haz tus encargos en Carnicería Juan Bou, calle Pietad 52 o al teléfono 964-520271.
notícies curioses.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi...
12 i 20, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses. Comencem parlant d'una dona de Jarmima Moilan que ha encetat una peculiar campanya de recaptació de fons a internet. L'objectiu és que els diners que arreplegue li ajuden a quedar-se en estat de la seva parella que va faltar recentment després de llevar-se la vida. El seu objectiu és aconseguir els diners necessaris per a sotmetre's a un tractament de fecundació amb el semen del seu home, que es manté congelat després de ser extret minuts després de que faltara. Segons s'ha relatat al Daily Mail, el seu home havia dit que volia tenir una família des de que es van conèixer quan tenien 17 anys. Tot i això, després de la decisió del seu home, Jarmima no vol que el desig de ser mare no es puga acomplir. Per això, la mateixa nit en la que Sebastián va morir, el 14 d'agost, ella va aconseguir que legalment li estragueren una mostra de semen. Ara ha iniciat una campanya en GoFundMe per aconseguir els fons que li permetisquen costejar el tractament, així com pagar el funeral, els advocats i la resta de despeses judicials.
Queremos cuando nadie ve las balas perdidas.
I parlem ara d'un xiquet de 8 anys que ha aconseguit una fita una miqueta perillosa i particular. Ha fet saltar aquest xiquet totes les alarmes després de conduir a 140 km per hora en una autovia. Els fets van tenir lloc a Alemanya, on els agents de policia van topetar en la A44 que va a Dortmund el vehicle parat a la vorera amb les llums d'emergència activades i els triangles col·locats. Quan es van apropar, el xiquet es va ficar a plorar i va confessar que només volia conduir una miqueta. Prèviament, la mare havia comunicat a la policia que el seu fill s'havia anat en el Volkswagen Golf automàtic de la família. I bé, sembla que no va haver cap altre incident i el xiquet, per tindre una part positiva, doncs sabia què havia de fer en cas de necessitat i ho va deixar ben senyalitzat el cotxe a la vorera per a evitar incidències. I ens anem cap al Vaticà perquè ahir es va produir una imatge poc habitual, inesperada, mentre el papa duia a terme l'habitual audiència setmanal al Vaticà. Quan el pontífex estopetava dirigint als fidels unes paraules, una xiqueta va pujar a l'escenari, el va interrompre i es va ficar a jugar. Els intents de la mare per evitar que esdevinguera no van tenir èxit. No obstant això, el papa Francisco va demanar als serveis de vigilància que no feren res i la deixaran estar. Així que, doncs aquesta sembla és altra de les notícies d'aquests dies.
I
molt es parla els darrers dies dels plàstics, de la seva presència a mars i oceans i els problemes que d'això se'n poden derivar. Doncs bé, un nou estudi a càrrec d'un equip científic de Greenpeace ha descobert que al Triangle de les Bermudes hi ha concentracions de microplàstics superiors a les de l'illa de plàstic del Pacífic en el marc d'una expedició que ha portat a terme aquest equip per la mar de Sargazos, un hàbitat crític per a les cries de tortugues i altres espècies marines. En una de les mostres preses, l'equip va topetar 1.298 parts de microplàstics, una xifra superior a la que es va trobar en aquesta gran illa de Fem del Pacífic, actualment dues vegades el tamany de França. El mar dels Sargazos és un dels 5 girs oceànics mundials que acumulen més contaminació per plàstic degut a les corrents circulants. L'anàlisi per infrarojos realitzat al vaixell Esperança de Greenpeace, actualment immers en l'expedició de Polo a Polo per a documentar les amenaces a les que ha de fer front l'oceà, ha revelat que els microplàstics procedixen en la seva majoria d'ampolles i en vasos de plàstic d'un sol ús. Les boniques i profundes aigües blaves que veiem semblen pures, però els mostrejos que s'han fet de microplàstics parlen o conten una història completament diferent, va dir Celia Ojeda, directora en Biologia Marina i responsable de la campanya de plàstics de Greenpeace Espanya, que va afegir que les tortugues, anguiles i altres animals que habiten en aquesta mar, la de sargazos, estan a refugi del plàstic perquè estan vivint una autèntica amenaça. La investigació de microplàstics és part d'un programa científic més ampli realitzat per l'associació amb l'Institut Five Years de la Universitat de Florida i la institució Scripps d'Oceanografia dels Estats Units en col·laboració amb el govern de les Bermudes. L'objectiu, documentar la rellevància del mar de sargazos per a espècies vulnerables i avaluar com aquest ecosistema està sent afectat per la contaminació plàstica. I continuem parlant dels microplàstics i un altre anàlisi. Cap evidència sòlida apunta que la presència de partícules de microplàstics en l'aigua potable siga una amenaça greu per a la salut pública, segons els resultats d'un extens anàlisi dut a terme per l'Organització Mundial de la Salut. Les conclusions de l'estudi, que ens han presentat i comentat aquests dimecres a Ginebra, indiquen que el que realment preocupa és la concentració de químics i de patògens microbians que es multipliquen i formen capes en els sistemes de distribució d'aigua i altres superfícies. No obstant, els experts de l'Organització de la Salut van dir que urgís una reducció de la contaminació a causa dels plàstics, en tant es realitzen estudis més complets i confiables respecte al seu impacte en el medi ambient i la salut de les persones. En paraules de la directora del Departament de Salut Pública i Determinants Socials i Mediambientals de la Salut de la OMS, Maria Neira, en funció de la limitada informació que es té, els microplàstics en l'aigua destinada al consum humà no apareixen o no pareixen tenir cap risc per a la salut en els nivells actuals, però assegura s'ha d'estudiar en més profunditat el tema per a poder donar unes conclusions més fermes. I continuem parlant d'estudis, en aquest cas un a càrrec dels investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que ha mostrat que dues espècies invasores de crancs que procedixen de Nord-Amèrica, el roig i el senyal, transmeten una malaltia emergent anomenada habitualment com la peste del cangrejo, que fa mal a les poblacions autòctones. Els resultats publicats en la revista Plus One no només mostren que aquests crancs invasors són portadors crònics del patogen emergent, sinó que, a més, el transmetixen als crancs de rius europeus altament susceptibles a aquesta malaltia. El patogen, diuen, és semblant al dels fongs, tot i que està relacionat amb un grup d'algues i ha devastat poblacions de crancs autòctons a moltes zones europees. Les dues espècies invasores van ser introduïdes a Espanya en els anys 70 del segle passat amb objectius d'aqüicultura i pesca, i des de llavors els casos de peste del cranc han anat donant-se de forma contínua. L'estudi s'ha centrat en la península Ibèrica, on els investigadors del Departament de Micologia del Real Jardí Botànic, Laura Martín i Javier Diéguez Uribeondo, han analitzat més de 50 casos de mortandats massives de crancs autòctons des de 2004. I ja per últim parlem d'un avanç tecnològic a càrrec de Rússia, que va llançar la nau Soyuz MS-14 cap a l'Estació Espacial Internacional amb un androide com a únic tripulant en un vol de prova per a certificar que el coet portador funcionava. El llançament va ser efectuat a les 3:38 de la matinada des del cosmòdrom de Baikonur, a Kazajistan, segons va informar el Centre de Control de Vols Espacials de Rússia. El robot, anomenat Fedor, per les seues sigles en anglès, Final Experimental Demonstration Object Research, que la premsa del país denomina Fyodor, per la seva semblança amb el nom rus, estarà a l'espai 17 dies. Vamos allá, van ser les paraules de l'autòmata, que va repetir així la frase que va pronunciar Yuri Gagarin al iniciar el primer vol espacial de la historia. Durante el vol, el robot transmitirá imágenes desde el interior de la Soyuz, informará al centre de control de vols espacials del funcionament dels sistemes de la nau. Fyodor mesura 180 centímetres i pesa 160 quilos, un fet que va obligar a reforçar la cadira en la que es va instal·lar, ja que la de sèrie està calculada per a una persona, per a un pes màxim de 95 quilos. Inicialment, l'autòmata va ser desenvolupat per encàrrec del Ministeri per a situacions d'emergència a Rússia, per a l'evacuació de persones en zones afectades per enderrocaments, incendis, això i com per la contaminació química i radioactiva, però ara ha fet aquest viatge a l'espai i veurem com acaba i els resultats que s'obtenen. Doncs bé, fins ací el repàs per aquestes notícies curioses. Hem arribat a les 12:30, una xicoteta pausa, de seguida encetem aquestes entrevistes. Rebem els primers convidats. Castigo, fingir que
somos amigos. Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata. Que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Impresionantes rebajas en Canem. Elige dos prendas o más y llévatelas al 50%. Además, adelántate a la temporada otoño-invierno y descubre las nuevas tendencias. Canem, en Nules y Villarreal, la ropa que estás buscando.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero. De mil
colores. En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal. De mil
colores. Papá, ¿cuándo llegamos?
Enseguida, hijo, ese azul de ahí es nuestro coche. Cuando tienes un Kia Ceturer con lo último en seguridad y confort, la única prisa que tendrá tu familia será para subirse a él. Nuevo Kia Ceturer desde 14.900 euros. Financiando con Banco CTL MSAU hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta a un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Villarreal. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal i l'Ajuntament de Villarreal.
Música.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Fa només uns dies va arribar una informació respecte a una vaga general del sector primari, una vaga convocada per als dies 18 i 19 del proper mes de setembre. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta convocatòria, tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels implicats en aquesta convocatòria, el president de l'Associació d'Agricultors de Nules, Pepe Montagut. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs tornem a parlar, ja feia uns mesos que no ho fèiem, no? Parlàvem fa uns mesos d'una situació crítica per al camp i suposem que el fet de que s'arribi a una convocatòria de vaga de tot el sector primari és perquè la situació realment està fotuda.
Bueno, per dues qüestions molt, molt importants. Una, perquè la situació de crisi és agònica, això no es pot ja aguantar. Inclús este any, són els preus molt més millors, tampoc se van a traure els resultats perquè collita n'hi ha molt poca. I l'altra és per veure si despertem la consciència de qui vostè realment que representar, que són les organitzacions agràries a nivell nacional. Ahí està Saja, Coac, Iupa, que estan recibint, i altres, que estan recibint bones subvencions i que no es manegen dels sillons del despatx. I en els sillons del despatx ja mos han ensenyat, ja mos han donat compte que durant tots aquests anys que han estat fent-se la foto, sentant-se el ministre, sentant-se el conseller de les autonomies, fent publicitat, i pues que no solucionen res. O sigui, que durant tots aquests anys que ells han estat ahí, no han fet, no han tret res. Estem en una situació total i absoluta de crisi. Per què ens han servit estar ara? A veure si una vegada se desperten i se manegen i que sàpien que si no se prenen medides sèries i rotundes, pues no, no hi ha res a fer. Entonces, el que sí que haurem de dir clarament és que si estan sentats en el sillón no ens representen. Hauran de llevar-nos les subvencions i hauran de dir-li al ministre, haurem de dir-li al ministre que aquests senyors que estan allí no ens representen. Segueixen dos objectius. Un, intentar prendre medides d'alguna forma sèria per pressionar el govern i, de pas, pressionar a la Unió Europea, que és la que ens està fotent, i, per l'altre costat, pressionar a les organitzacions agràries, escolta, que es manegen d'una punyetera vega.
I per aquesta doble intenció, per aquesta doble fita, quanta gent s'ha sumat ja? Perquè també suposem, fins que arribi aquesta data, els dos dies de convocatòria de vaga, continuarà afegint-se gent, però a hores d'ara, quants col·lectius han dit que sí que tenen intenció de participar?
Bueno, sabem que n'hi ha zones, com per exemple la zona sud d'Espanya, que allí s'està manejant prou, allí s'està prou conscienciat amb la gent. Realment, a l'agricultor és molt difícil arribar perquè, claro, persones individuals no mateix que col·lectius o associacions que poden comunicar-ho als seus associats. Però sí que te puc dir que aquesta convocatòria l'han iniciat a més de l'Associació d'Agricultors de Nules, l'Associació d'Agricultors de Moncofa, l'Associació Provincial d'Agricultors de la Clementina, que està a la sede en Vilavella, la Palma Naranja de Córdoba, Naranjas del Valle de Guadalquivir, també de Córdoba, Agricultores i Ganaderos Libres de Zamora, ACEPAL de Castilla-La Mancha, Unió d'Agricultores d'Almeria, Associació Valle del Jerte i Comarques, Agripal d'Extremadura, Plataforma 27, també d'Extremadura, i ara s'han unit últimament, ahir se van unir l'Associació Mujeres Rurales del Raigero, de Múrcia, i l'Associació Agrupació Rural de Regantes del Raigero, també de Múrcia, i l'Associació d'Agricultores d'Oliva. Ara ens acaben de tocar de l'Algemesí, l'associació d'Algemesí d'agricultors, que van a fer una manifestació ells el dia 6 de València, que vosaltres mos sumem i que esperem que acudisquen tots els que puguen a aquesta mini manifestació que se fa en València, i suposo que donaran l'horari i l'itinerari. I també estem en compte amb ells, que ells ja han dit que se van adherir i que se van a sumar. És a dir, de moment estem aquestes associacions que n'hi ha a la convocatòria, n'hi ha altres associacions, n'hi ha altres grups que estan disposats a adherir-se, a sumar-se i a seguir la huelga a nivell nacional, però una cosa és la convocatòria, que nosaltres també volem que entren o sigui, associacions del sector primari, perquè pareix que hi ha hagut algun partit polític, també haig hagut consumar-se, i dic, molt bé, se suma vostè a la huelga, però no a la convocatòria. Nosaltres no entrem en política en aquest terreno. I ja s'apretarem els polítics quan Miquel Mas. Així no està de moment. També te puc dir que no s'ha llançat encara els correus que tenim previst, és a dir, esperàvem que passara el mes d'agost, perquè lògicament si ho fem a principis d'agost o al final de juliol teníem tot el mes d'agost que era inhàbil i pràcticament no s'hagués pogut fer res, però ara sí que anem a matxacar enviant correus a les cooperatives, a exportadors, a viveristes, a fitosanitaris, associacions d'anes de casa, associacions de pares d'alumnos, associacions de vecinals, perquè el manifest, i em veuràs, m'ho puc llegir, que el vaig enviar, ahir fica una huelga general que és la paralització total de tota l'activitat agrària, tant en la producció com en la recol·lecció, transport, confecció i manipulació de la fruta en almacens. I, per altre costat, estan les manifestacions o concentracions que tindran que demanar-les cada associació o cada col·lectiu en la província corresponent, segons des de la norma de la delegació de govern, de la delegació de govern. I, per l'altre costat, està també una crida al canvi de compra del supermercat, és a dir, al boicot a supermercats que compren, que miren les etiquetes, que quan vegen les etiquetes que s'estan comprant artículos, o sigui, productes de països tercers, que la gent se consciència que si segueixen en aquesta dinàmica estan destruint i arruïnant els sectors d'ací d'Espanya. Entonces, el que intentem és fer un boicot a tots els supermercats, a tots els cadenes de distribució, grans superfícies que hi ha en Espanya, per supost que en Europa no podem anar. Però jo intentarem alcançar també el contacte d'organitzacions agràries de França, d'Itàlia, de Grècia, de Portugal. Però de moment estem en aquest pas. Per tant, que sàpiga la gent que quan compra un producte, que per exemple és una taronja de Sud-àfrica o de Marruecos, i tenim les d'ací, les nostres se perden, i aquestes taronges no tenen la mateixa qualitat que tenim nosaltres. Però al marge d'això, ells estan arruïnant el sector primari. Què passa quan s'arruïna el sector primari? Pues si s'arruïna tot el sector primari, ens encontrem en un gran problema ecologista, medioambiental, d'empleo, perquè resulta que ahir se van a perdre quasi 1 milió de llocs de treball, si s'arruïna efectivament. Se va a produir que se queden pastissals, pàramos germos en brossa, en fi, que després en qualsevol misto se podria convertir en un gran incendi, i no serien culpables precisament els agricultors. I què ocorreix en això? Pues entonces ocorreix que el que s'està parlant de l'Espanya vacía o de l'Espanya vaciada, l'abandono de pueblos de l'interior és perquè precisament els agricultors no encontren la rentabilitat. Quan no encontren la rentabilitat gràcies a aquestes polítiques que estan duent a la Unió Europea i al govern espanyol, els pobles se queden despoblats. I ja poden fer el que es dona la gana, que no van anar allí absolutament ningú a viure.
Sí que és important tindre en compte aquests dos punts, no? I el manifest, hi ha 7 punts i també conviden vostès, no? Òbviament, han centrat la seva reivindicació en la citricultura, sí, però que la gent que siga d'altres sectors, doncs que també afegisca, no? Quines són les seues realitats per a que se siga sabedor, no? I elevar la veu.
Sí, bueno, ahí hi ha una cosa importante. Nosaltres hem llançat el manifest el que és la problemàtica citrícola. És a dir, això és una part. El que s'intenta al final és confeccionar un manifest complet dels problemes i la problemàtica que hi ha en cada zona, en hortalisses, en frutals, en fi, en cireres, en cereals, en ganaderia, de forma que se faci un document, o sigui, un document precisament d'on està la veritat, és a dir, dels principals afectats, no de lo que diuen el ministeri o el que diuen els polítics, no, ells diuen el que es comenten. Però sí, este informe, este manifest, hi serà d'on pateixen els problemes. O sigui, que això és la realitat del que està ocorrint.
Un manifest basat en 7 punts, la sobirania alimentària, el principi de preferència comunitari, el tercer dels punts seria els acords amb tercers països, també es troben aquí el manifest el tractament en fred, la reciprocitat fitosanitària I els dos últims punts, l'establiment d'arancels compensatoris i també el principi de reciprocitat. Tenint en compte, per exemple, la situació de Vigo, no?, que es parla de que serà port de benvinguda, diguem, de la taronja de Sud-àfrica, doncs no sabem si això merma els ànims, els encén per a continuar reivindicant amb més força.
A veure, hi ha un problema en el, quan s'ha parlat en les taronges que han arribat a Vigo, el mateix que el que se va descarregar en Castelló després d'ahir, taronges, són comerços de la zona, són cooperatives de la zona i demanen aquestes taronges, que no fan res il·legal, hi ha que deixar-ho clar. No, estan en el seu dret de buscar benefici i estan en el seu dret. El que a mi no me pareix, ni tampoc a la majoria dels agricultors, per no dir tots, és que resulta que aquests acords que han propiciat precisament que aquestes taronges arriben a Espanya, el mateix que la Unió Europea, arriben... Bueno, ara no hi ha nostres taronges. Muy bien, adelante, vostès poden vendre aquestes taronges en una inspecció fitosanitària, però rigorosa a base de bé. Però a partir de quan nosaltres tinguem taronges, no, senyores, anem a tallar fronteres. I això és el que s'ha fet a Europa. Europa està... A veure, el que està ocorrint en el Parlament Europeu i els governs, senzillament, la forma d'actuar estan corrompent el sistema. Què significa que estan corrompent el sistema? Resulta que estan beneficiant a una sèrie de sectors econòmics i estan arruïnant a un altre sector econòmic com és el sector primari. No se pot acceptar ni tolerar que per beneficiar a uns mos perjudiquen a uns altres. Això no se pot tolerar. Això demostra que la classe política en Europa i en Espanya és mediocre. No té idees. L'únic que van són els seus beneficis. I és hora de que es plantem cara. A veure si n'hi ha agalles en el camp per plantar-los clar a tota aquesta gent.
Considera, això parla de si hi ha agalles al camp, que estan ja molt cremats, que diran per a què, si hem reivindicat hem visitat el carrer i no ens han escoltat, no ha servit de res. Considera que això pot fer que baixi una miqueta la participació?
Bueno, a veure, jo no he sigut mai partidari de les manifestacions. Les manifestacions és pan per a un dia. Uh-huh. La manifestació, sí, se demostra que efectivament ahir hi ha un descontent i se n'ha anat. Jo soc més partidari, en aquest cas s'ha ocorrit ara. Ja s'han tingut dues eleccions europees, unes eleccions nacionals i autonòmiques. Bueno, pues, inclús després d'aquesta huelga general que farem nosaltres el 18 del 19, sí que hi ha una intenció clara, millor dit, dues intencions clares. Una, enviar clarament un document a tots els partits polítics perquè no ratifiquen l'acord de la Unió Europea i Mercosur, que se mullen, que ho diguen clarament en premsa si estan a ratificar l'acord o no estan a ratificar. Que no siguin tan hipòcrites que han vingut en l'època de les eleccions, tots llenant la tarongeta en la mà, en la foto de fer la citricultura, i després, ara que han passat les eleccions, ja ningú se'n recorda la taronja. Per tant, el que volem, anem a fer-los un escrit, sí, quan passen la web, anem a fer-los un escrit clarament perquè se manifesten públicament si van a firmar la ratificació de l'acord o no la van a firmar. Nosaltres anem a demanar-los que no i que se mullen. I després ja parlarem. I de cara a les pròximes eleccions tenim temps per preparar canvi de govern. Si el sector primari s'unís i sap on depositar la papeleta o no depositar-la, pot haver canvis en el govern. Sense manejar-nos del silló. Sense entrar en política. No volem ser polítiques, no volem ningú que se fiquen nosaltres en el sector primari de polític. Però des del cilloret, ficant una papeleta per les pròximes eleccions, fixa't si estic parlant de llarg, però se pot preparar. Són quasi 3 milions de vots que se poden canviar en Espanya. Això canvia un govern. I això és el que tenim que fer, anar ahir sense manejar-nos del silló i sense fer manifestacions ni coses de l'altre món, quan depositen la papeleta, estos fora i anem a ficar-ne nosaltres. Aquesta és la idea també primordial que siguin nosaltres. I que no ens diguem polítics, perquè polític, precisament, quan ens acusen als agricultors o al sector primari de polítics, són aquells que estan defendent el seu partit, la seva ideologia.
Així que és important, i també una llàstima, no?, que moltes vegades en els àmbits, les esferes locals, potser sí que es dona recolzament, però quan un representant d'aquesta mateixa persona a Madrid o, per exemple, a Europa, no vota el mateix, no?, que també... Ahí està, dius, així uns diuen unes coses, però quan s'allunya la cosa, doncs el vot és el contrari.
Home, jo només diré que hi ha un partit polític, no vaig dir ara, perquè volem preparar l'escrit, canviar-los, sí, però sí que dic que així té les eleccions de fer en la citricultura i que no a l'acord de la Unió Europea Mercosur, i encara no fa un any ell era dels que diuen, aquest partit era dels que diuen que havia que firmar 40 de l'acord de la Unió Europea Mercosur. Hipocresia, si diu això. Hipocresia. ja farem públic en el moment.
Doncs esperem, no, que aquesta situació, que aquesta convocatòria, doncs, tinga la major participació possible, que realment es pare, no, i que arribi el missatge. I Pepe, si li sembla, doncs, anem parlant a mesura que s'apropi aquesta data per a fer un seguiment.
Sí, jo només vull una cosa, a veure, sí, que les cooperatives, tant d'exportació com les cooperatives agràries com els exportadors, se conscienciïn i que són dos fetges en els que ells tenen molt que dir, i és implicar-se i tancar els almacens d'aixòs dos dies. Que no van a perdre programació ni ningú client perquè s'adelanten els envios un dia o se retrasen un altre dia. No van a perdre. I més si conscien o comuniquen als puestos de destino de la fruta quina és la situació en Espanya. Perquè, ojo, això és una altra qüestió. A les grans superfícies, cadenes de distribució, supermercats i tots, haurà d'aplicar en algun moment que hauran d'intentar, o sigui, haurem de dir-los quina és la seva política o qui està darrere d'aquest benefici que estan buscant per tantes fusions. O sigui, que la Comissió Nacional de la Competència, que el que vol és la competència leal, està propiciant precisament el contrari.
Doncs també que quede clara aquesta situació, no? Que no hi hagi dubte. Així que ara sí, Pepe Montagut, moltíssimes gràcies, com sempre, per parlar clar, no? I dir la situació del sector també hacia la província.
Doncs gràcies a vosaltres. Adéu.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, telèfon 964-52-1385.
Si t'agrada la bona cervesa, tens que tastar Acebir, la cervesa artesana i solidària de Vila-real. Els millors llúpols i maltes americanes combinades en algo molt nostre, la mel de flor de taronger. Demana-la al teu local favorit o fes la teua comanda per a ta casa, per a regalar, o compra a detall per a una celebració a www.conquistandoescalones.org.
Desde luego, Rodrigo, el jardín del vecino luce mucho más que el nuestro. Algo hemos hecho mal este año.
Yo te lo digo, covadonga querida, ¿no has visto el catálogo Bitman de este año? Pero yo sí. Y hoy nos traen un pedido.
Y unos enanos de escayola.
Ay, señor, llévame pronto.
Ya está disponible el nuevo catálogo de jardín de Big Mat para que este año luzcas jardín.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 1255, Vila-real.
Vivanta Vila-real, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Y hasta el 31 de agosto lo celebramos con un 30% de descuento en tratamientos de implantes. Clínica Vivanta Vila-real, 964-50-67-45. Abierto también en agosto.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'un inici de curs, en aquest cas el de l'Escola Municipal de Teatre. Encara falta una miqueta per a que comence, però per tal de que la gent puga manir les seues agendes, quadrar activitats, anem a parlar ja d'aquestes primeres fases. Per això ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic el responsable d'aquesta escola, Sergio Heredia. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
Doncs un any més, crec que des de 2012 que es va engegar, no?, aquesta escola, torneu a convocar un nou curs.
Sí, correcte. Pues hi ha un nou curs escolar, el curs 2019-2020, i sí, com bé dius, des del 2012 està en actiu l'Escola Municipal de Teatre, i bé, a veure què tal aquest curs.
Com es presenta? No sabem si inclueu alguna novetat o, diguem, manteniu l'estructura que ja va fins ara perquè funcionava.
Pues anem a mantenir el format d'escola que fins ara hem tingut, on tenim tres diferenciacions de grups, on està infantil, juvenil i adults, i 6 grups en total ho composen perquè adults són 3 grups, un grup de primer, un grup de segon i un grup de creació, i després el grup de juvenil, per exemple, són 2 grups, el grup A i el grup B, ja que els grups de juvenil i d'infantil són grups que tenen molt bona acollida.
Uh-huh. I tots aquests grups, en quantes places es traduïssen?
Pues l'any passat se van traduir amb 100 places i enguany esperem que es continuï la xifra, que aconseguim fer omplir tots els grups. El màxim de temps són unes 17-18 persones per grup, que és on tallem, i bé, amb els 6 grups pues, esperem arribar pràcticament això, a les 100 persones, que és la xifra que vam tindre l'any passat i de la qual estem molt contents.
No sabem si en bon sentit teniu molts repetidors, no? Que tot i que han passat ja per allí, volen continuar, ja no tant per a dedicar-se de forma professional, sinó perquè tenen aquest cuquet, no? De pujar-se damunt d'un escenari.
Pues jo crec que més del 50% dels alumnes de l'escola són gent que repeteixen tots els anys perquè acaben molt contents, perquè els agrada l'experiència, perquè el teatre té una cosa que se diu allò del verí del teatre, i qui ho prova i demés, pues se queda un molt bon sabor de boca i la gent vol continuar, vol repetir, i demés que el fet de que finalitzen també amb una mostra de final de curs o que al final se converteix en una festa per als alumnes, perquè no és una mostra que té que ser ni molt menys traumàtic d'allò de tindre que ostres, el dia que van a vindre a veure la gent i demés, no, tot el contrari, se converteix en una gran festa per als alumnes, on ho enfoquem d'una manera molt divertida i bueno, la acollida és molt bona, però la gent és una experiència molt gratificant, i una volta finalitza el curs, pues la gent ja té ganes i està pensant en el curs següent, i allò ens obliga o ens arrossega a que d'any en any molta gent continuï. I bé, tenim un grup, per exemple, que és el grup de creació, sí, que és un grup per a adults, que únicament està format per gent que ha estat tots els anys en l'escola. Per lo que aquestos, hi ha gent que és molt veterana, que inclús porta 8 anys ja en l'escola de teatre, que són molts anys i molt bé, molt contents.
Clar, suposem, no? Òbviament, aquest grup, el de creació, sempre tindrà aquesta part d'innovació, de cercar noves coses, però si n'hi han repetidors, per així dir-ho, és perquè també no hi ha 2 anys iguals, no? Òbviament, unes bases s'han d'haver, però que també intenteu que cada any siga una miqueta diferent.
Clar, independentment de que els continguts per a cada curs o per a cada grup estiguen formats per una sèrie d'exercicis i per una sèrie d'activitats i demés, també per als alumnes també és una descoberta cada any diferent, perquè treballem a partir de la nostra ferramenta de treball, que és el nostre cos, per lo que d'any en any també hi ha evolucions, i les coses que per a un any ens costaven per poder treballar, un altre any tenim molta més llibertat, igual que amb el text, vull dir que al final també tenim una sèrie de recursos que van evolucionant a mesura que el tema va evolucionant, i els grups d'un any i un altre també se composen per gent diferent. Entonces, hi ha també gent nova que s'incorpora, gent que a millor ha marxat, i també els exercicis o les activitats d'una manera o una altra d'any en any també evolucionen. D'aquesta manera ens permet que la gent que continue any en any no es trobe que tinguin la mateixa dinàmica tots els anys, sinó que cada any, segons la composició de grups i un poc també l'energia que se crea en el grup, se fan una sèrie de propostes o unes altres.
També ens agradaria, tot i això, no? Que estàs comentant que les dinàmiques van adaptant-se, però com es desenvolupa un curs habitual, a excepció pot ser, no? Del de creació que anirà això a generar una peça de zero, però com es treballa, com es desenvolupa l'escola?
Pues mira, fem una formació eclèctica, vull dir, la suma de moltes metodologies, perquè no ens enfoquem en una única tècnica, sinó que treballem a partir de la improvisació, treballem molt a partir del nostre cos, és a dir, a partir del teatre gestual, del teatre físic, treballem recursos que tenen que veure amb la dansa, amb el ritme, recursos amb música, després hi ha tècniques també que tenen que veure amb el teatre textual, per lo que també treballem diàlegs, Llavors, quin és el funcionament o quina és la dinàmica? Pues, per exemple, un dia que la gent vinga a classe, pues sempre comencem amb un calentament, mentre que la gent va arribant a classe, perquè bé, a voltes la gent no és massa puntual perquè venen de treballar o perquè venen d'alguna altra escola o d'algun altre lloc, i mentre pues fem un calentament de grup, en aquest escalfament pues, la gent comença a ficar-se en marxa i entreguem els nostres motors i ja comencem a fer una sèrie de dinàmiques i de jocs, perquè en el teatre treballem molt a partir del joc. Hem de pensar que bueno, en anglès se diria play theater, no? I això implica play és jugar, entonces estem jugant a fer teatre. I aquesta manera de jugar, que és una cosa que tots hem jugat en aquesta vida, pues ens permet ficar-nos tots al mateix nivell i jugar amb els mateixos recursos. Entonces, pues fem dinàmiques que obliguen a que el cos se desperte, a despertar també un poc també la creativitat, la imaginació, la improvisació, el ritme, estar molt pendents de l'escolta de grup, perquè al final treballem tots junts i no de manera individual. I d'aquesta manera pues, la gent va començar a despertar una sèrie de motors que tenim en el nostre cos, que moltes vegades pues, per al dia a dia els tenim quasi espaiats o inutilitzats.
Sí.
I d'aquesta manera fiquem en marxa uns recursos que ens ajuden a després poder enfocar personatges o enfocar la creació d'una peça teatral o treballar un text amb un company. Aquestes coses són ferramentes que tots tenim, perquè tots al final les tenim, el que passa és que no les despertem. I venint a teatre les fiquem en marxa, i per això penso que molta gent que ve a teatre no té interès dedicar-se professionalment, però sí que els interessa perquè a nivell personal i per al seu dia a dia els és molt, 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 molt profitós i els desperta coses que pensaven que ja no tenien o inquietuds o maneres de poder enfrontar les coses, perquè nosaltres creem una energia de grup molt diferent a qualsevol altre lloc o qualsevol altre tipus de classes.
Sí que és important, i no només en les classes, sinó que també intenteu, no?, fer alguna cosa complementària, estar presents. Deia jo abans que pujo a l'escenari, no sempre fa falta, no? Per exemple, així tenim el Festival de Teatre al Carrer, també ahí s'impliqueu, i sí que els alumnes doncs, tenen moltes vies, no?, per a complementar la seva formació.
Clar, clar. Durant l'any fem moltes activitats que són paral·leles a la formació anual de l'Escola de Teatre. Participem en el Festival de Teatre de Carrer, participem en actes de Vila-real que se'ns convida que l'escola participe. Després també fem molts cursos intensius que també són gratuïts per als alumnes i que una volta s'han inscrit i són alumnes de l'escola, pues, tenen aquestes possibilitats de trobar-se aquest ventall de cursos monogràfics o intensius on portem durant 3 dies a formadors perquè treballem amb ells i treballem tècniques, pues, a lo millor pues, de manipulació de titelles, per exemple, o d'improvisació escènica o de treball de màscares, no? De teatre amb màscares, o tècniques molt concretes que és un privilegi, penso jo, tindre-les tant a mà en Vila-real i a través de l'Escola Municipal de Teatre, que és una ferramenta fantàstica.
Doncs ens estàs donant ingredients i motius, jo crec que més que suficients per a que la gent s'inscriga, però clar, no hem parlat dels plaços. La gent que estigui interessada, com pot fer-ho, què ha de fer i quan per inscriure's?
Pues mira, enguany ha canviat un poc el sistema respecte als altres anys. Abans la gent anava a l'auditori i feia la inscripció, i enguany no funciona així directament, sinó que primer han de fer una preinscripció. La preinscripció comença el dia 1 de setembre fins al dia 11, de l'1 al 11 de setembre, que tenen que arrimar-se o bé presencialment a l'Ajuntament, al Departament d'Atenció i Tràmits, que està ubicat allà a la plaça Major, i allí mateix poden fer la preinscripció, on únicament han de posar el seu nom i cognoms, després l'any de naixement i el grup al que voldrien apuntar-se. Sí. Únicament, això tan senzill com això. Sí. I després, l'altra opció que podem fer-lo és per el registre telemàtic de la seu electrònica de l'Ajuntament, pel que a lo millor la gent que no vulgui anar físicament perquè no té temps, pues, pot anar des de l'ordinador, pot entrar i poder fer aquest tràmit, que és molt senzill, i fas un registre telemàtic, fiques les teves dades, i després ja, des del Departament de Cultura, se'ls convoca per a fer la inscripció formal, on ja se fa farà el pagament, bueno, se fa la inscripció als grups, se fa la confirmació, i ja està. I això ja serà més endavant, una volta ja finalitza el pla de preinscripcions. I el curs començarem el dia 2 d'octubre. Per lo que fins al dia 2 d'octubre no comença el curs, per lo que el mes de setembre s'ha destinat a fer això, les preinscripcions i les inscripcions.
I també insistir en aquest període de preinscripció que coincidís amb el gruix de les festes, i clar, igual algú que s'ha quedat despistat, però que se centre, no? Després hi ha 3 dies de marge, no?, per a ficar-nos al hueco, però...
Sí, comencen en poques de festes, però bé, com comente, com està el registre telemàtic, és una cosa molt senzilla, perquè simplement entrar en la seu electrònica de l'Ajuntament de Vila-real, fas registre telemàtic, enviar i tal, i fiques allà les teues dades ràpidament, noms i cognoms, any de naixement i el grup al que vols formar part, i després ja directament des de Cultura s'hi fiquen en contacte amb tu i ja se formalitza la matrícula.
Doncs esperem, Sergio, que siga molta la gent que agende en el seu calendari anual aquesta activitat de l'Escola Municipal de Teatre, i com sempre, moltes gràcies per atendre la nostra cridada.
A vosaltres, i esperem que sí, que la gent participe, que se llancen, perquè jo penso que molta gent, i a més hi ha molta gent que també ens ho diu, mira, jo és que volia tots els anys apuntar-me, però és que no m'acabava d'atrevir, o és que no sabia, i després venen, i mira, no cal atrevir-se tant, és una cosa molt més senzilla, molt més divertida, i després el moment que te llances un poc, o que vens, o que t'inscrius i demés, i ja tens un poc l'obligació de vindre, descobreixes, realment és un lloc fantàstic, uns alumnes són fantàstics i ens ho passem superbé en classe, i se crea una energia molt guai, i val la pena completament formar part de l'Escola Municipal de Teatre.
Doncs esperem que així ho faci moltíssima gent, Sergio, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguing para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
El sábado 31 de agosto llega a Villarreal la segunda marcha inclusiva Holy Colors. Música, animación, sorteos, regalos y fiesta final con DJs. Para niños, adultos, personas con y sin discapacidad y también apta para perros. Inscríbete en urbanrunningcastellón.com y en la Tegua Fauna, calle Pintor Gumbau número 11 de Villarreal. Más información en las redes sociales de la asociación Conquistando Escalones.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. ¿Nosaltres som Radio Moderna?
Yo qué sé, supose, pero el que cree que sí es que hacemos bien, bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada de 12 a 2 protagonistes a Ràdio Vila-real.
Estàs a la 92.2 FM.
Vuit minuts passen de la una de la vesprada, al moment de començar el repàs per aquesta actualitat més propera. Comencem parlant de la Diputació de Castelló, que ha iniciat a les localitats de Càlig i Santa Maria Magdalena de Polpís les actuacions d'urgència per a reparar els desperfectes ocasionats dimarts per les fortes precipitacions que van arribar al nord de la província. El diputat de Bombers, Abel Ibáñez, s'ha desplaçat a la zona afectada per a valorar els danys i comprovar in situ els treballs que consistiran en l'adequació dels camins rurals afectats i fets intransitables per la pluja, que ha deixat entre 40 i 60 litres per metre quadrat en qüestió de poques hores. En paraules d'Ibáñez, només conèixer les conseqüències dels aiguats, es van ficar en contacte amb tots els consistoris afectats per a saber la situació de primera mà i es va activar l'ordre de mobilitzar els mitjans tècnics i humans del Consorci Provincial de Bombers perquè aquesta setmana es pugui restablir la zona amb normalitat. Així doncs, en paraules del diputat, el dispositiu d'ajuda s'allargarà a cada localitat entre 2 i 3 dies, proveït de professionals del cos de bombers i de maquinària per a la retirada d'obstacles, tant en camins rurals com en de les sèquies, com poden ser roques, residus, herbes i canyissos. Segons les últimes dades, a Santa Magdalena hi ha 30 quilòmetres de vials afectats per aquesta descàrrega d'aigua, mentre a Càlig se n'han comptabilitzat altres 20. A Benicarló, Peníscola i Cervera del Maestrat, les altres tres localitats més afectades, els tècnics continuen amb la valoració de les afeccions. Una vegada determinades, la Diputació començarà de forma immediata els treballs. I parlem ara de l'aeroport de Castelló, que ha activat les dues noves rutes que connectaran amb Londres-Luton i Viena, per a les que ja s'ha fixat el calendari i horari d'operacions. L'aerolínia Wizz Air ha tret a la venda aquesta jornada d'avui els bitllets dels vols. La nova ruta de Londres-Luton arrenca el dia 9 de desembre i tindrà dues freqüències setmanals en dilluns i en divendres. Per la seva part, la connexió amb Viena operarà des de principis de l'estiu de 2020 i disposarà de dues freqüències setmanals, en aquest cas dimecres i diumenge. El director general d'Aerocars, Joan Serafí Bernat, ha manifestat la seva satisfacció amb l'activació d'aquestes rutes, ja que assegura, per una part, es reforçarà la connexió amb un mercat estratègic com és el britànic i, per altra, hi haurà un enllaç directe amb la capital d'Àustria. El responsable d'Aerocars ha recordat que amb dues rutes s'han aconseguit gràcies a la segona campanya del Pla de Posicionament de l'Aeroport de Castelló en els mercats turístics internacionals, que també ha deparat en una tercera connexió a Marsella. Aquesta última, operada per l'aerolínia Volotea, arrencarà el 14 d'abril de 2020 amb una freqüència setmanal. Les tres rutes estan vigents durant un període de 3 anys. Repassem ara actualitat de municipis. Ens quedem a la capital, la regidora de Transició Ecològica del Consistori Castellonenc, que constituirà a la fi de setembre el Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental. La regidoria, a càrrec de Fernando Navarro, reunirà per primera vegada aquesta entitat consultiva per a, en col·laboració dels col·lectius sectorials, impulsar mesures de suport a l'agricultura. L'edil considera essencial la recuperació dels camps i horts per a fer front al canvi climàtic. Així doncs, ha declarat que des del Consistori de Castelló són conscients de que el sector agrícola viu una situació molt complexa i que els nous tractats internacionals com Mercosur li ho posen més difícil als productors de la zona. Per això, diu, es vol impulsar aquest Consell Agrari de Sostenibilitat a partir de setembre perquè l'Ajuntament estigui al costat del sector i poder així trobar noves vies de producció i distribució perquè l'agricultura siga rentable al terme municipal. El Consell Agrari i de Sostenibilitat integra, a més, en dels grups polítics de la corporació, a representants d'organitzacions agràries, comunitats de regants, cooperatives, col·legis professionals d'enginyers agrònoms i a la Conselleria d'Agricultura, entre altres entitats i institucions. L'objectiu és informar i assessorar de la realitat agrària i mediambiental de Castelló i plantejar propostes de millora. La regidoria de Transició Ecològica pretén que l'Ajuntament tinga un paper actiu en el procés de regeneració de l'agricultura. Així doncs, una de les mesures que vol portar al Consell Agrari és el projecte de Parc Agrari, amb l'objectiu de recuperar cultius en espais abandonats al costat del cinturó de la ciutat. A més, aquesta iniciativa es projecta per a potenciar la venda de productes de quilòmetre zero o proximitat. Així doncs, Navarro indicava que es necessita més que mai a l'agricultura per a lluitar contra el canvi climàtic. I ens anem ara cap a Onda. L'Ajuntament de la localitat està treballant en la millora del servei pioner de cita prèvia online per a facilitar la comunicació ciutadana, ja que es va ampliar l'horari en dies i hores en els quals cada regidor podrà rebre el veïnat. Amb aquest sistema, cada ondenc pot sol·licitar cita amb un regidor o amb l'alcaldessa des de casa mitjançant aquesta plataforma, podent triar entre el dia i les hores designades per a rebre visites de cada integrant de l'equip de govern. Es tracta d'una innovadora iniciativa, diuen des del consistori d'Onda, una proposta de govern obert i participació ciutadana que Onda va habilitar de forma pionera en la província i que ara es millora a dia d'avui. Ja es poden accedir o ja es pot accedir al web municipal onda.es i dins de l'apartat de govern obert clicar en cita prèvia. Una vegada en l'aplicació només ha de triar el regidor amb el qual es vol reunir, triar hora i dia lliure. De forma pilot s'ha habilitat l'agenda del regidor d'Hisenda, Salvador Aguilella, i que durant les properes setmanes s'aniran obrint paulatinament la de la resta de edils i la de l'alcaldessa. En paraules del regidor de Joventut, Innovació i Biblioteques, Vicent Bou, amb aquesta ferramenta, ara millorada, es facilita l'accés dels veïns als regidors a través d'un clic, oferint una alternativa més àgil i directa al procediment habitual mitjançant telèfon, mail o de forma presencial. En aquest sentit, Bou ha indicat que es continua treballant amb el compromís per la transparència i la proximitat al veïnat. En aquesta nova aplicació se suma a tres ferramentes i utilitats que ofereix el portal del govern obert municipal, des d'on els ciutadans poden accedir als comptes municipals, a informació sobre contractació pública, normativa o informació econòmica. I ens anem cap a Nules. L'Ajuntament ha tingut accés mitjançant l'Associació Local de Llauradors d'unes imatges en les quals s'aprecia una cadena multinacional de locals de venda al detall, líder en el sector de l'alimentació al Regne Unit, usant i venent clementines amb el nom de Nules i Origen Sud-àfrica. Davant aquests fets, l'Ajuntament de Nules rebutja l'ús del seu nom, en aquest cas per enganyar, diuen, al consumidor amb taronges i clementines procedents de tercers països. En paraules de l'alcalde David García, es tracta d'un comerç d'Irlanda, Texo, el tercer comerç minorista més gran del món, amb locals en més de 12 països. Aquests fets, assegura García, suposen un clar frau en l'etiquetatge i, a més, denota la falta de control efectiu per part de les autoritats competents i la impunitat de comerços i distribució. Per aquest motiu, des del consistori de Nules, insten les autoritats competents a portar a terme controls més exhaustius i a investigar els fets. Així doncs, la Junta de Govern Local, reunida aquesta setmana, ha acordat rebutjar l'ús del nom de Nules per enganyar el consumidor i instar les autoritats competents a dur controls efectius, així com a iniciar una investigació dels fets i a notificar els acords al Ministeri d'Agricultura, la Conselleria d'Agricultura, la Presidència de la Diputació Provincial de Castelló, així com també a la sotsdelegada del Govern, als eurodiputats espanyols i ahir a les organitzacions agràries de la Unió i FEPA Casaja. I ens anem ara a Almassora. Tres empreses han optat al concurs públic per a la reposició de la gespa dels camps de futbol Boqueres. El pressupost de licitació per a escometre la reforma és de 180.000 euros amb un període d'execució d'un mes. La intervenció permetrà millorar la qualitat de l'herba artificial per a garantir la comunitat de les persones que practiquen esports en aquesta instal·lació i prevenir l'aparició de lesions. El sistema actual de gespa artificial es va inaugurar en 2004 i es troba en condicions deficients per als jocs, segons l'informe elaborat pels tècnics municipals. És per això que l'Ajuntament d'Almassora ha tret a concurs la reposició i així solucionar la pèrdua de verticalitat i trencament de la fibra, així com la pèrdua de les propietats biomecàniques pròpies del camp i satisfer així la demanda de les persones usuàries de la instal·lació. Aquesta compta amb la gespa que s'utilitza per a entrenaments diaris i partits de cap de setmana de diversos equips. Després del desgast per ús dels últims 15 anys, el contracte de reposició engloba la retirada de la gespa artificial existent en el camp de futbol 11 i el subministrament i instal·lació del nou combinat de fils, monofilaments i fibrilants en la mateixa puntada i amb una superfície propera als 6.450 metres quadrats. I ens quedem a la localitat amb l'objectiu de reduir l'abandonament de voluminosos en la via pública en festes. Es llança una nova campanya d'informació i sensibilització per part de les regidories de proximitat i festes de cara als festejos patronals de setembre. La responsable de Participació Ciutadana i Proximitat, Miriam Caravaca, i el regidor de festes, Diego Vila, s'han reunit amb el president de la Junta de Festes, José Pascual Colás, i el responsable de la Comissió de Penyes, David García, per a perfilar aquesta campanya que té com a principal públic els casals i penyes de la localitat. A través d'aquesta nova campanya, gràcies a la col·laboració de la Junta i la Comissió, es farà arribar la informació de forma directa a les 102 penyes que participen aquest mes de setembre en els actes de la comissió. A més, es farà arribar també la informació a totes les penyes inscrites al registre oficial, més de 500 a través del repartiment general del fullet a les bústies de la zona centre de la ciutat, on es concentren el major nombre de casals i on s'ha detectat major problemàtica d'aquest tipus. Els fullets detallaran la informació del servei per a tallar aquestes situacions, el telèfon a la disposició dels veïns per a la recollida directa dels voluminosos i la possibilitat de sancions en cas d'incomplir la normativa. La iniciativa, específicament dirigida per a evitar els estris al carrer durant les festes, s'integra en el doble objectiu en el que treballa el consistori en els últims mesos. Per una part, millorar l'estat de neteja en el municipi sobre les premisses de netejar més i embrutar menys, que s'engloben en el pla Vila-real més neta, i per altra, afavorir la convivència de les penyes amb els veïns i les veïnes, que va aportar a la creació de la primera comissió especial de convivència amb les penyes durant el passat mandat. I avui ha comparegut en roda de premsa el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, que ha anunciat que la Generalitat ha concedit a l'Ajuntament per tercer any consecutiu un nou programa d'itineraris d'inserció sociolaboral dotat amb 134.000 euros, un programa que permetrà la contractació de 6 tècnics durant el temps en el que es durà a terme, és a dir, des de setembre i fins a finals de desembre. Ho explicava el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela.
El programa d'itineraris d'inserció sociolaboral, que per tercer any consecutiu aquest Ajuntament ha demanat i ens ha tornat a concedir per un import total de 134.000 euros i que en breu, ara en el mes de setembre, se ficarà en marxa i durarà fins al 31 de desembre, data límit que marca la convocatòria per a finalitzar. I en aquest cas va destinat a que puguem treballar amb la gent en exclusió o risc de caure en exclusió social, que diguem col·lectius més vulnerables i que, a més, degut a encara als efectes de la crisi, són parats de llarga duració.
Escorihuela també ha explicat què es fa durant els mesos en els quals està en marxa aquesta campanya i sí com també quines són les persones que es poden beneficiar d'aquest nou programa d'itineraris d'inserció sociolaboral.
Per tant, com en altres anys, es treballarà amb ells aspectes socials i també de búsqueda de treball. En aquest cas, els principalment els beneficiaris a nivell d'usuaris d'aquest programa seran usuaris de la Renta Valenciana d'Inclusió. En aquest cas, com en anys anteriors, es preveu treballar amb uns 150 beneficiaris, majoritàriament més dones que homes, al igual ja que l'any que va passar en els anys anteriors, aproximadament dos terceres parts seran dones i una tercera part seran homes i també pues, aproximadament 3/4 seran espanyols i una quarta part seran estrangers. Majoritàriament tots ells tenen estudis primaris i alguns inclús ni això, i la majoria d'ells, pues, com he dit abans, duen com a mínim més de 2 anys sense cap tipus de feina.
I també el regidor de Serveis Socials, per últim, ha fet balanç de com va anar aquesta iniciativa, aquest programa, l'any passat, destacant l'alt percentatge de persones, de beneficiaris, que van concloure la formació.
L'any passat, els 155 beneficiaris, un total de 58% va acabar els mateixos, o sigui, va realitzar el programa íntegrament. Un 28%, és a dir, 44 usuaris dels 155, no van acabar el programa, per una bona notícia i un bon motiu, que és que van torpetar feina abans d'acabar-lo. I sols un 14% de beneficiaris va abandonar el programa abans de la seva finalització.
Doncs fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una xicoteta pausa. Ens anem de viatge.
En Sport 2 liquidan las rebajas. Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores, camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chándalos a 50. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, calle Solares y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Aquesta temporada no t'ho penses. Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. Enguany de nou al Centre de Tecnificació Esportiva. Unes instal·lacions on oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.ebvila-real.com o de forma presencial a partir del 9 de setembre al Centre de Tecnificació Esportiva de 5:30 a 7:30 dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobrís el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Villarreal. T'apuntes?
¿Está negociant la dació en pagament de la seva vivenda i el banc li demana diners?
Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
Corre risc de perdre el seu habitatge?
Ha pagat a una constructora compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuser Fin. Crida'ns al 964-84-69-81 o visite el web www.defuserfin.com.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar.
I aquesta música, quan ens recordem de ficar-la, ens fa anar de viatge, sense moure'ns de la cadira, i ara veurem a quina destinació. Paco Arrufat, escapa't, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
A veure, avui que ens contes aixina per anar imaginant on anem.
Pues avui me n'anem a la ciutat que mai dorm. És segurament una de les més conegudes del món. En ella han passat i passaran molts dels aconteciments més importants del planeta. Una ciutat construïda per milers d'immigrants que van a plegar a d'ella i en vez d'anar-se'n es van quedar per a construir-la. L'han vist en milers de pel·lis, romàntiques, terror, acció. Crec que a aquestes altures ja sabem de quina ciutat estem parlant.
Jo crec que sí.
Estem parlant de la ciutat on està l'Estàtua de la Llibertat, estem parlant de Nova York.
Doncs cap allí anem.
que claro, te preguntava, mira, ja s'ha anat sempre fent el mateix, és com aquests que fan el viu, este, pues jo que sé, no els prove tots, clar, no pots anar a tots clar. Els llocs, impossible.
Pregunta, és anar, dic, soc autònom.
No tinc tantes vacances.
Intentem aplegar a totes, han visitat 34 països, però tots.
No se pot.
No, n'hi ha voltes que estàs en un país i no estàs en totes les ciutats del país. També cal dir-ho.
Ho has comentat, no? Nova York ha de ser una de les ciutats més vistes gràcies als milers de sèries, pel·lícules que han agafat dels seus carrers com a estudi, però què es pot veure com a destacat?
Pues com a destacat, habitualment quan es visita Nova York ens solem allotjar en la part central, en Manhattan, prop de Times Square, en voltant de la Quinta Avinguda aproximadament, un pelín més cap amunt. Busquem establiments cèntrics que ens permeten disfrutar de les vistes de la ciutat. Es sol fer habitualment el primer dia una excursió que és Alto i Bajo Manhattan, en la que coneixes i descobrisses el barri en el que estàs. Aconsellem al viatger fer una excursió que es contrastes en la que es visiten la resta de barris de la ciutat, perquè Nova York no només és Manhattan, Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, és tots els barris de l'alrededor, que sentim els noms dels barris i creus que els tenim tan associats a tantes pel·lis i tantes sèries que ens pensem que són ciutats diferents. No, és la mateixa.
És que és molt gran.
És Nova York. I a partir d'ací, la imaginació i el poder, és una ciutat que no descansa, que no para. Podem des de fer un creuer de after work, és a dir, agarrar un barquet després de treballar per als New Yorkins sobre les 6 de la vesprà i si al riu Hudson fer una cerveseta, una copeta de cava i veure com cau el sol en la ciutat, veient i ser skyline, canvis d'entantes i tantes pel·lis. Podem fer un sobrevol per la ciutat en helicòpter des de 15 fins a 30 minuts. Per la ciutat no, específicament per la bahia del riu Hudson, perquè per dalt dels edificis no es vola. Tenim clar que quan anem no anem a volar tipus Spiderman, sinó anem a voltejar la ciutat i veure aquesta panoràmica espectacular des de l'aire. Podem invertir una vesprada o un matí per anar de compres als famosos outlets. Podem dedicar-li el nostre temps per a viure l'experiència d'una missa gospel. Podem fer tantes coses com es dona la imaginació. I la meva data preferida per a visitar aquesta destinació és a partir d'ara. És moment de reservar en el que estem aproximadament i poder fer un viatge que va novembre-desembre.
Quan munten l'arbre no aquest... És allí, no? L'arbre és del Rockefeller?
Correcte, sí, no? És l'arbre del Rockefeller Center. L'últim divendres de novembre es celebra el Black Friday en la resta del món, però específicament en Nova York, en aquestes dates és quan es fa el Dia d'Acció de Gràcies. És a dir, és el moment que apareixen les sèries, són els seus reixos, el moment de fer les visites familiars, portar els regals, i és a partir d'aquesta data en la que comencen les rebaixes en aquesta destinació, per tant és una data atractiva per anar a veure la festa, els carrers, la il·luminació, les cavalcades. Bueno, que és un dels moments més xulos. Seguidament, una volta han passat aquests dies, comença ja l'època nadalenca, on hi ha barris que il·luminen les seves cases de formes molt, molt peculiars, ninots gegants, totes plenes de llumetes, per dalt, per baix, per els arbres, que quan passes i les veus, dius, ostres, i tot això no ho guarden.
I quan és la factura de llum.
Sí, són dos preguntes interessants. Sí, sí. És més, un dels clients ens contaven que és curiós perquè en alguna de les cases, inclús si estàs visitant-lo en autobús, en una visita guiada o en un cotxe de lloguer, quan passes davant et diuen quina emissora has de posar perquè tenen una emissora de ràdio i tens la música nadalenca que estàs sentint en el teu vehicle.
La banda sonora
de cada una de les cases, que pareix algo... una americana, que diríem així.
Bueno, és que anar allí és omplir d'americanades, no? Anar fent una darrere d'una altra.
Sí, és veure i tindre l'experiència. I no quedar-nos només en Nova York, que és una ciutat una gastronomia molt similar a la que podem trobar així. No anem molt més lluny de hamburgueses, pizzas... Crec que és una de les menys exòtiques que hem contat, però sí que la mateixa destinació ens dona la possibilitat de conèixer els voltants. No fer només Nova York, sinó poder fer una excursió i visitar, per exemple, Washington, poder visitar Catarates de Niàgara. Són visites que sí, que estan a mínim 4 hores, però bueno, quan es pregunten els clients, i a més una volta ja estem als Estats Units, podem fer Nueva York i dos dies Las Vegas, ostres, pues,
combinar,
fer
no?
Nueva York dos dies Las Vegas és com vindre i fer Madrid i dos dies Moscú, per distàncies. Sí, sí. Entonces, centremos en un costat, ja que estem en la costa est, poder visitar Boston, Filadèlfia, Washington, inclús Catarates i inclús aplegar a la part canadiense dels Catarates i fer nit a Toronto, que sempre que es fa el creuament de continent per terra no fa falta traure l'ETA, que l'ETA és el visat per a Canadà. Però per estar als Estats Units sí que n'hi ha que traure l'ESTA, que és l'Electronic System, és la targeta electrònica, per a poder entrar als Estats Units, i això és algo que deuen de saber els viatgers.
Suposem que si van allà escapats ho teniu tot més que clar, no? I ho expliqueu.
Sí, és més, en l'últim futur vam estar xerrant amb les persones que promouen i recorden que han de fer l'ESTA, vam explicar quina és la nostra forma de realitzar-lo i ens van dir que no hi havia cap problema, que conforme ho fèiem era correcte per a poder ajudar als viatgers, perquè moltes voltes l'estar a casa i tindre que fer un visat per al teu compte, ostres.
És una odissea.
Sí, això com ho agarre, ho estaré fent bé, quin risc tinc. Pues, els ajudem als nostres viatgers a complimentar el formulari per a que puguen disfrutar de la destinació, bueno, viatjar directament, perquè si no tens aquest document fet en què s'envia la companyia aèria, a més de, no puges a l'avió, per tant, te quedes en València, en Madrid o en Barcelona.
I no, l'objectiu no és ixe, no? Que es queden en terra. Quants dies mínim?
Jo crec que és una ciutat en la que a partir de 4 o 5 nits es pot començar a
fer una idea.
Sí, a fer una idea, a disfrutar. Tenim en compte Seila, que està a l'altre costat del món, que quan viatgem cap a aquell costat, cap a Estats Units, li guanyem hores al rellonge, per tant, si fem un vol directe des de Madrid a les 12 del migdia, apleguem a Nueva York a les seues 2 del migdia. És un vol de 8 hores, però restem les 6 del rellonge, per tant...
Es queda el dia profitós.
Correcte. Apleguem, guanyem ixe migdia. Fem ixa vesprada lliure, dormim, el dia següent aconsellable l'excursió d'Alto i Bajo Manhattan, estem ja en el dia 2, han fet una nit. Dia 3, veure contrastes, són dos visites en les que t'ubiques i si eres un poc pícaro, no? O aprofites la inversió que estàs fent en la visita, de parlar amb els guies, t'aconsellen el com aplegar els puestos, com tornar al monument que t'ha agradat i com agarrar el metro, on pots anar a dinar o a sopar.
I sí que t'expliquen tot el detall per la resta de distància.
És molt interessant fer aquestes visites perquè tens algú sobre el terreno que està al teu costat i t'assessora, t'ajuda. I a partir d'ací, com a mínim un parell de dietes més per a conèixer... que menys que fer 4 nits no hi ha per a conèixer la ciutat. És una escapada que es pot fer en quasi qualsevol moment de l'any. No és el més recomanable anar en els mesos de gener, febrer, perquè és quan més neva i més inconvenients pots tindre a l'hora d'eixir al carrer i en els vols i demés, però en la resta de l'any és una destinació que es pot gaudir d'ella en total comoditat i tranquil·litat.
Quin és el viatger o el perfil potencial de viatger de Nova York?
Jo crec que tot el món, que ens ho han tret tant en la televisió que, i en els cines, que és una il·lusió comú, no? El estar en aquesta destinació que es recorda una pel·lícula romàntica, una pel·lícula de Spider-Man, una pel·lícula d'acció, no? I crec que és una il·lusió genèrica, és un producte que s'ha venut molt, molt bé turísticament, que tots ens diuen, ostres, aniries a Nova York? Pues per què no? O sea, que ja no siga... per a moltes persones la seva destinació fetitxe, però és una experiència conèixer,
no?
Una gran ciutat d'aquestes característiques en els rascacels, ostres, en voler tot allò que has vist en la gran pantalla, passejar-ho, pues, és una experiència molt, molt xula.
I crec que també inclús, no sé si s'oferís allí directament, fer rutes per una sèrie X, d'on se vais a visitar les ubicacions, no? Les localitzacions.
Sí, així és. N'hi ha rutes de sèries o de pel·lícules i et van mostrant les localitzacions o escenaris, que moltes voltes aquest escenari ha sigut reproduït en els estudis de Los Angeles en Hollywood. Però bueno, estan reproduint un racon de la ciutat i es van visitant tots aquells escenaris d'una sèrie en concreta, una pel·lícula en concreta o de simplement rutes cinematogràfiques.
I sí que són opcions. I si anem a la part econòmica, més o menys, en quant estaríem?
Pues estaria al voltant de... revisant els vols esta setmana, hi ha vols des de 350 euros. Uh-huh. Vols directes des de Madrid en 350 euros, me pareix que és...
raonable, no?
Prou raonable, uh-huh. Conforme estan les companyies aèries o el viatge a altres llocs. Per exemple, era més econòmic viatjar a Nova York que moltes altres destinacions que tenim més prop. Al final... aquestes afluències de turistes les creen les aerolínies, no? I els governs, en les tasses que fiquen en els transports. Per tant, és un bon moment per anar, sí, la moneda és equitativa i estaríem parlant al voltant d'uns 1.200 euros fer 4 nits en una temporada normal. O sea, uh-huh. Que no estem parlant de la nit de Cap d'Any o el dia del... el 7 de julio, el 3 de julio crec que és, el dia de la independència, i uh-huh. estem parlant de qualsevol data normal, habitual, no? Uh-huh. Pues a partir d'uns 1.200, 1.500 euros per persona per fer 4 o 5 nits.
Uh-huh. I també hi ha gent que igual va a altres destinacions de fora, no? I acaba allí o comença allí, va a una altra, ja no només en el costat, o igual ja no anar a Las Vegas, però igual fa algo més exòtic, una miqueta més de natura, i se'n va allí a la urbe.
Sí, és a més una destinació perquè per comoditats aèries combina, i combina bé, per exemple, en la part del Caribe, on uh-huh. pots trobar un clima estupendo tot l'any. És una destinació molt urbanita, que combina a la perfecció, i dic combina per les línies aèries. En Costa Rica, que és un país que no té res a veure, on te'n vas a veure parcs naturals, a disfrutar de la fauna i la flora, bueno, pues, pots fer Nova York 3 nits i fer 7 dietes en Costa Rica, ven fauna, flora i, uh-huh. i natura, pues combinant en el Caribe, pues combinant en la costa oest, que tampoc és una locura, no? El fer Nova York, on fas l'escala i fas la parada, i després visites San Francisco, Los Ángeles, uh-huh. Las Vegas, el Gran Cañón, pues, és viable, no? Són opcions totalment vàlides.
És anar movent les fitxes, no? Encaixar i que el puzzle quede...
Clar, si al final les que manen són les aerolínies, no pots fer Nova York-Maldives. Nova York és Estats Units, Amèrica, Maldives, Àsia, baix del subcontinent d'Índios. No quadra, no ve de passo. Sí, però tot el que comprenga les rutes aèries normals i que baixa destinació... sí, es pot fer sense problema.
I sí que, Paco, la gent que estiga interessada en Nova York, que comence ara, no? I ja que vaig a mirant, perquè és el moment idoni, no? Per a fer la reserva.
Jo crec que sí, ara estem passant l'estiu, estem acabant l'estiu, és una època molt bona perquè ja n'hi ha tarifes i bon preus, òbviament, per a totes aquestes escapades d'octubre, novembre, Nadals, Reisos, uh-huh. és un bon moment on hi estan totes les tarifes publicades per als mesos de març, abril, Setmana Santa, maig, festes i principi de l'estiu que ve. Per tant, és una destinació en la que se sol visitar i estem en un moment òptim per a poder començar a gestionar les reserves. Uh-huh.
Això és com les falles. No s'ha cremat una, no? No hem cremat les vacances ara, ja estem pensant les altres. Però això va així, és una roda, no?
Sí, vacances n'hi ha tot l'any. És organitzamos, és qüestió d'organitzamos.
És traure temps. Paco, si algú té algun dubte, com pot fer per a ficar-se en contacte amb vosaltres?
Doncs pues, com sempre, estem en l'Avinguda La Murà, número 15, en Escapat Viatges, i podeu consultar també algunes opcions, ofertes, o inclús mirar-se els mateixos el pressupost en la nostra pàgina web, que és en www.descapat.des.
Doncs esperem que la gent pugui gaudir, viatjar pel món. Paco, moltíssimes gràcies i fins d'ací una setmana veurem on ens envies.
Moltes gràcies, Aila.
Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida més assumptes, la darrera de les convidades a la 92.2.
Famous as a place. Sala d'adults Antiga Panderola.
Puja't al tren.
En la segona planta de la Biblioteca Municipal.
Atrévete a venir.
Alcança tu meta.
Mai és tard.
Matricula't de dilluns a dijous, de matí i vesprada, o divendres de matí.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'Adults Antiga Panderola.
T'agrada pintar? Vols guanyar 500 euros en un sol matí? El dissabte 31 d'agost torna la quarta edició del concurs de pintura ràpida organitzat per la Fundació Caixa Rural Vila-real. Informa d'inscriu-te a www.fundaciocaixarural.org.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, una setmana més, ja en dijous perquè no ens ha coincidit en festa. Anem a saludar a la directora d'internacionalització de la Generalitat Valenciana, Maria Dolores Parra. Maria Parra, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs durant les últimes setmanes ens ha estat parlant de diferents ajudes que oferís l'IBACE, també aquest institut del qual vostè és responsable. En aquest cas anem a parlar també d'informació que partís d'ahir respecte les exportacions. Com ha anat aquesta part de l'any respecte a aquest mercat exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana?
Doncs mira, efectivament ahir ja es va fer públiques les dades, no, de l'últim mes, del mes de juny, de com havia anat aquesta exportació a nivell de tot l'estat i efectivament també hacia la Comunitat Valenciana. La veritat és que les xifres, si les comparem des del que portem d'any fins ara, tornem a dir que estem contents, no, que gràcies a aquestes empreses que continuen apostant per buscar mercats fora, no, del natural, que seria l'estatal, estan incrementant les seues exportacions i han aconseguit que una vegada més aquest informe, no, diga que estem creixent un 2,7%, que és, jo crec que és a destacar i és a agrair a que aquestes empreses continuen apostant per això, perquè si ho comparem en la mitjana de l'Estat, l'Estat està creixent al 1,7% i nosaltres ho estem fent un punt per damunt d'això, un 2,7. Vull dir que molt bé, i sobretot tenint en compte, no, les dades que són, pues, en el mes de juny, no, que ja quasi tot el món està frenant una miqueta l'activitat, i en tot el panorama internacional que, com esteu veient aquestes setmanes, doncs no para de tindre cada vegada més incertesa.
Uh-huh. Respecte a les províncies, quina s'emporta la palma, no, per decidir-ho en exportació?
Bueno, pues com sempre ha estat, que ara està en liderant Castelló i s'ha crescuda, no, de l'increment de les exportacions, però ara ho està sent València, qui està creixent d'una manera més forta, ho està fent en un 5,7%, exportant uns 9.400 milions de tones d'exportació. Després estaria Castelló, encara que em baixa una miqueta en aquest període, però jo crec que tornarem a remuntar, perquè continuem sent la segona província més exportadora. I després estaria Alacant, i 2.700 milions d'exportació.
Uh-huh. I no sabem si el territori valencià continua sent també capdavanter a l'àmbit estatal. L'ha comentat que la mitjana nacional és més baixa, que estem per damunt d'aquesta mitjana, però no sabem, crec que de gener a maig estàvem en el top 3, mantenint posició.
Mantenim posició, sí. Continuem sent la tercera comunitat autònoma més exportadora. La primera seria Catalunya, després estaria Andalusia, després nosaltres, i després de nosaltres està Madrid. Vull dir que sempre s'està guanyant la partida en el tema d'inversions, però s'ha de destacar que en el tema de la dinàmica d'exportació és la Comunitat Valenciana qui està per damunt, i després la quinta seria el País Basc.
Uh-huh. Així que és important, no, també tindre aquesta referència per sectors. Òbviament, així sempre parlem de ceràmica, de citricultura, però al gruix del territori, quin ha estat el sector capdavanter?
Bueno, pues com sabeu, sempre estem liderant aquesta exportació, primer en fruites, no, en general, on estarien inclús els cítrics, i després estaria tema automòbil, ceràmica, textil, moble, etc. Les xifres han anat en una bona línia, vull dir que el tema ceràmic continua creixent aquesta exportació en un 1,4%. Hem de dir que les fruites i els esmalts, que no hem d'oblidar que també som una província on liderem, exacte, no els ha anat tan bé, han caigut una miqueta la seva exportació, que, bueno, jo crec que entra dins de la dinàmica de lo que havia comentat, no? Aquestes situacions de desconfiança una miqueta a nivell internacional, i al final les fruites i els esmalts van a països destinats a on són productors, i la ceràmica final va a mercats on se consumís ja per a col·locar, no? I sa baldosa. Jo penso que forma part de lo que estem vivint en estos últims mesos d'incertesa a nivell mundial, i també espero que continuem en una visió més positiva, no? Del futur. Uh-huh. Després, destacar que bé que els aparells elèctrics ens han ajudat també a continuar creixent en aquest percentatge d'exportació. Hem tingut un increment d'un 30, quasi un 37%. Que el moble i el textil i el joguet, no? Que són aquests sectors també tradicionals nostres exportadors, continuen en xifres positives. I sí que m'agradaria destacar una miqueta el tema dels cítrics, no? Que apareix ja unes xifres negatives d'una caiguda de les exportacions d'un 2,7%. No és per alarmar, però tampoc és per deixar-lo estar. Vull dir que jo crec que ara ja ens hem ficat en contacte les dues conselleries, no? Agricultura i Economia, per assentar-nos i en estos dies ja pensar quin és el suport que anem a donar a aquesta exportació, no? Encara que no tot depèn de la nostra comunitat, no? De la Generalitat, no és una cosa que tinguin les competències exclusives, sinó que és una competència, com sabeu, d'Europa i també de l'Estat, però bueno, anem a intentar ajudar a que els productors puguem veure que aquesta xifra se torna, no, a una xifra positiva, i que ara que comença la campanya forta en Europa, pues a veure quines són les accions que podem fer per a reforçar aquest consum de cítrics.
Uh-huh. A més, també en uns dies en els que es parla de l'arribada a Vigo de la producció de Sud-àfrica, òbviament és importació, és diferent, no? És producte que arriba, però això també pot fer malbé al sector.
Exacte, és que quan parlem de xifres d'exportació de productes agrícoles, no? Hem de diferenciar sempre les xifres d'exportació, la procedència, no? D'on ve aquesta mercancia, perquè pot vindre d'Espanya, per exemple, pot vindre des de Castelló, però que l'origen siga diferent a des d'on s'ha exportat. Això vol dir que, per exemple, en les xifres d'exportació podríem dir que estem incrementant l'exportació en un 10%, però que siguin aquests cítrics sud-africans que una vegada importats així s'han transformat i s'han fet en unes caixes boniques, en uns paperets, uh-huh. i que apareix com a exportació espanyola, però l'origen és sud-africà. Aleshores, sempre en les dades d'exportació de temes com aquest, no? Com són els cítrics, hem de tenir una miqueta en compte que l'origen també siga d'ací, que no siga que és que ho hem processat a través d'una comercialitzadora i ara ho marquem com una exportació espanyola o de Castelló, quan efectivament aquest producte no és d'ací. Ens preocupa perquè si aquest producte està, és perquè o se consumirà dins del nostre mercat o bé ho anem a reexportar, no? A un altre lloc. I si això se reexporta, el que vol dir és que la nostra taronja se quedarà o penjada a l'arbre, o hem de fer algo per a poder col·locar-la en altres mercats que siguin diferents a on va a destinar-se aquesta taronja de Sud-àfrica o Argentina, no? Que també alguns ens estan informant que havien arribat moltes tones de taronja argentina així als nostres ports.
Uh-huh. Suposem que es presenta complicada aquesta tasca, no? De reposicionar la taronja valenciana, tenint en compte la força amb la que arriben, no? I la producció tan elevada i els costos que té el producte de fora, no? Bé siga d'Àfrica o d'Amèrica.
Sí, és una tasca complicada, però que jo crec que al final el consumidor és intel·ligent i el que vol garantir també és la qualitat del producte que està consumint, perquè no estem parlant d'una cosa baladí, no? Estem parlant d'una cosa que afecta la teua salut. I aleshores jo penso que tots els consumidors, tant europeus com els nostres, jo crec que una vegada fiquem en valor la qualitat del producte d'ací i les garanties, sobretot de seguretat alimentària que donem, van a l'hora d'elegir, elegiran el producte d'ací. Estic convençuda.
Doncs una tasca important també la que tenen per davant en aquest àmbit. I també ens agradaria, directora, comentar la desconfiança que hi ha en alguns països de destinació d'aquestes mercaderies. Però quins són o continuen sent els mercats més forts per a les empreses valencianes?
Bueno, pues això principalment anem a parlar-ho a grosso modo, no? Però és veritat que cada sector al final té els seus principals mercats, però per fer una miqueta més simple, no? I que qui els estiga escoltant veig una miqueta quina és la tendència, podríem continuar dient que la zona euro, no? I Europa en general són els principals mercats. És cert que els països conforme la zona euro han caigut una miqueta, però res significatiu i s'exportació, però en general quan sumem Europa, no global, no només a aquells països que tenen l'euro com a moneda, els estan anant molt bé, estem creixent en un 8%, al final pensa que és el nostre mercat natural, no? Per excel·lència, per proximitat i per legislació i per cultura, i sí que m'agradaria destacar que Regne Unit continua creixent, malgrat l'aport, no, del Brexit que està ahí, continuem pujant i creixent per damunt del 5%, quasi un 6, no? Estem en un 5,6. També és una tendència normal, jo penso, entre la incertesa, Regne Unit el que està fent és tocar, no? I dir, bueno, a partir d'octubre què passarà, pues és, el que està fent és importar i deixar-lo en estoc, però bueno, anem a aprofitar, no? I sa coyuntura per a poder ficar més producte nostre allà. I m'agradaria també parlar de com està creixent Estats Units, no? Que moltes vegades en els alts fem de matí, mirem la premsa i diem, bé, a veure, este matí què ens ha dit el president Trump i com es pot afectar en les nostres exportacions valencianes. Doncs malgrat tot això i tota la incertesa, estem per quasi al 30%, no, de creixement en Estats Units. Jo crec que hem de continuar apostant per este mercat, continuar posicionant el nostre producte allà. I després Canadà. Canadà estem quasi creixent al 200% i això també és gràcies al tema de fruita, verdura, cítrics, no, que s'estan anant molt bé en aquest mercat. I en això jo crec que podríem parlar de com estem evolucionant, no, a nivell internacional. Zona euro continua creixent, continuem estable, Regne Unit, malgrat el Brexit, continuem creixent, al igual que en Estats Units, i Canadà jo crec que diríem que és el top, no, d'aquest creixement.
No sabem si n'hi ha algun país o alguna zona que s'ha convertit en un os, no? Que tot i que alguna empresa o diverses ho hagin intentat, doncs és molt complicat accedir.
Bueno, això va per sectors. Pensa que al final pues n'hi ha països que són més protectors en funció de lo que s'estiguen produint, no? Sobretot aquí els que estan en vies o en ingressos més menuts, no? Per, pues recordeu el tema d'Argelia, no? De, pues, quan volen protegir la seva indústria, ara es diuen que se tanquen a la importació de ceràmica, que no siga argelina, i se te bloqueja un mercat. Així que, bueno, en funció de cada sector, no, podríem dir que n'hi ha mercats més fàcils o més difícils. Però, bueno, com havíem comentat, Europa en general és saber conèixer els canals de distribució i com comunicar la teua marca allà i a poquet fer-se camí. Però, bueno, el més complicat sempre són aquests països d'ingressos més menuts que costa una miqueta més entrar.
I no sabem si en algun moment també es desaconsella per part de l'IBACE, no? De la Direcció d'Internacionalització, accedir a algun país per justament aquesta inestabilitat, no? I que també, en comptes d'un benefici, l'empresa poguera tindre una part negativa.
Bueno, quan no parlem d'inversió, o sea, que només estem parlant d'enviar un container d'exportació, bueno, sempre diem que ho intentem sempre que se tinga garantit el que se vaig a cobrar, no? Que sí. L'importador o l'empresa que te va importar te ha garantit o bé perquè t'ha pagat anticipadament. Aleshores, si després tens problema en la duana, si esa mercaderia acaben furtant la permita camí o qualsevol cosa aixina, ja no és problema de qui l'ha venuda, sinó de qui ho ha importat. Jo crec que sempre és garantir una miqueta, no desaconsellem, salvo que hi hagi una guerra civil o coses així molta inestabilitat, sí. O que digues, bueno, pues m'espere 3 mesos, no? Ara a Hong Kong, en tots els temes, dius, què fem? Pues esperem una miqueta, no? O inclús recorde empreses que en tot el tema de Síria, no? Malauradament, després de tot el que havia passat, encara hi havia empreses que estan exportant allà. Vull dir que depèn molt del sector i s'ha de mirar una a una les característiques, no, d'aquesta exportació.
Així que la casuística és molt particular, no, de cadascuna de les empreses i els sectors, i tot i aquestes bones xifres en general, tot i que bé, ha comentat ni algun sector que ha baixat una miqueta, quines accions amb el nou curs, no, es volen reprendre, suposem, per a intentar augmentar aquesta xifra d'exportacions?
Sí, pues, ja ho vam comentar l'altra vegada, de ser a final d'any tenim, cada setmana tenim algun tècnic en 6 o 7 o 8 empreses en algun país obrint noves oportunitats a aquestes empreses que acompanyen a les missions comercials, però també tindrem missions inverses, no?, per a que vinguin compradors així i coneguin el producte valencià, també tot sectorialitzat. I bueno, destacar que ara només arribar tenim una promoció molt important de ceràmica en Regne Unit, en la 100% Design, i bueno, reforçar aquest mercat de britànic, no?, sobretot per als productes que més afecten al País Valencià. I jo convidar a les empreses a que visiten la web de l'IBACE per a que coneguin totes aquestes accions de promoció i de veritat que ens facin arribar si tenen necessitats concretes, certs sectors de posicionament en un mercat concret o d'acció de portar a importadors o bé a les fires d'ací o bé a visitar les empreses, que ens ho facin arribar, perquè ara és moment, no? Jo crec que ara estem en el tema del pressupost de l'any que ve, estem ja definint quines van a ser les línies de treball per al 2020 i, bueno, si n'hi ha alguna coseta nova que puguem destinar, doncs és moment de fer-lo. Dir que continuarem en la mateixa línia, no?, de fer fàcil aquesta tasca tan difícil que és la de la internacionalització i sobretot intentar abaratir aquest cost d'informació, perquè moltes vegades no és que no tingues diners per a fer-lo, sinó perquè desconeixes com entrar en aquest mercat. Continuarem apostant per a donar aquesta informació individualitzada a cada empresa de com fer-lo i sobretot tindre garanties de que se fa d'una manera correcta. I després igual intentar que vinguin compradors així per a que siga més econòmic, no? I ja no només d'una forma monetària, sinó de temps. Moltes vegades les empreses no tenen temps d'enviar a ningú fora, no?, a obrir mercats. Per això el fet de portar-los així a aquests compradors i dir-los a les empreses valencianes: teniu mitja hora en este comprador i mitja hora en este per a poder explicar-los el vostre catàleg, jo crec que és una de les millors tasques que estem fent per a que siga fàcil, no?, esta tasca tan emocionant de la internacionalització.
Doncs esperem que sigui una tasca fructífera, directora, com sempre, com cada setmana. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada i parlem d'ací uns dies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
Passa de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.